avui el nostre convidat és un exemple de que sí, es pot ser profeta a la teva terra. Pretenc de 58 anys. L'Aureliano García és actualment el director de l'empresa municipal Aigües del Prat, que, entre d'altres coses, gestiona l'abastament d'aigua al Prat de Llobregat, però també és un patrenc, ja ho diré bé, de Socarrel, que ens pot explicar molt sobre aquesta ciutat i la seva evolució. Aureliano, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I amb ell també hi ha els estudis del Prat Ràdio, el nostre company Víctor Asensio. Hola, molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda.
Aureliano, tu vas créixer a Sant Cosme, quan el barri encara era molt nou. Com recordes els teus primers anys al Prat?
Sí, jo vaig créixer l'adolescència a Sant Cosme just quan Sant Cosme, com a barri, es va implementar, al principi del naixement del barri. Com jo el recordo com un barri fora de la ciutat, és a dir, anar a Sant Cosme era anar lluny del Prat, cosa que avui en dia és impensable, és a dir, no estava integrat com era d'alguna manera, encara que estava, això no ha canviat l'ubicació, no?
Sí.
I el recordo com un barri d'espais oberts, enormes, o sigui, recordo carrers impressionants, amples, buits, molt amples, tot aquest, tenia aquesta sensació d'amplitud, cosa que avui en dia doncs, ja ha canviat bastant.
Doncs sí. Aureliano, et sentim una miqueta fluix com lluny. No sé si ara els companys del Prat podran mirar de, o canviar el micròfon o arreglar-ho, perquè et sentíem, però molt, molt fluixet i com molt lluny. Entenc doncs, que ha canviat molt aquesta ciutat. Com has viscut tu aquesta evolució de la ciutat?
Jo el que he vist és una ciutat que ha fet un canvi urbanísticament impressionant. Abans, els meus records d'infantesa van cap a una ciutat que s'acabava a l'Avinguda Montserrat, que era el centre geogràfic del poble. Tot el que hi havia més enllà d'aquesta avinguda eren camps, era el sector agrícola, i recordo fins i tot que per anar a l'escola, per anar a l'institut, havies de creuar pel mig, literalment pel mig de camps, no? Per la via Àpia, que dèiem nosaltres. No? O sigui, el recordo molt més caòtic en aquells moments, molt més petit, i bueno, realment el canvi és impressionant, sí.
Aureliano, durant la teva joventut formes part de l'agrupament Escolta Guia Anton Vilà, que com bé sabeu els agrupaments doncs, fan aquestes excursions, fan també moltes activitats pel jovent. Què es feia exactament a la teva època? Com hi participaves tu?
Home, en aquella època l'escoltisme era una forma de relacionar-se, eren unes activitats que es feien durant el cap de setmana, això encara existeixen, han evolucionat, han canviat la seva forma, però bàsicament el que t'ajudava era integrar-te. Jo en el meu cas, per fixar-ho, recordo que va ser una forma d'integració, és a dir, jo sóc pretenc, però els meus pares eren d'Andalusia, la immigració dels 50, i inclús a nivell de llengua, d'incorporar-se, no? D'integrar-se a la societat, el fet d'estar dins del món de l'escoltisme, en aquells moments doncs era molt interessant, era una sortida, en el fons.
I en aquest sentit, quines són les activitats que recordes més, amb més carinyo? Perquè sé que després a la teva vida personal això t'ha influït molt, eh?
Sí, això marca.
De fet, s'escolta, entre altres coses, implicava doncs, moltes sortides al camp, moltes excursions, molta convivència amb companys de la teva edat, no? I això al final doncs, et fa petjada i fa que segueixis. Jo en aquests moments, doncs, una de les coses que més m'omple és agafar la motxilla, posar-me les botes i anar a caminar, no? I fer senderisme o fer muntanya, o dir, això és una mica... El meu temps d'oci en aquest moment s'articula en base amb aquesta proposta, sí.
I a la gent que li agrada el senderisme normalment té rutes preferides. No sé si tens algun espai concret que diguis és el meu lloc predilecte.
A veure, jo diria... Tenim un país meravellós, que té de tot. Però si parlem de muntanya, el Pirineu és... I el Pirineu és molt gran. El Pirineu, diguem-ne, català, per exemple, doncs estic enamorat del que seria el Parc Nacional d'Aigües Tortes de Sant Maurici, per exemple. I després un dels meus llocs, diguem-ne, que m'agrada molt... és el Pirineu Aragonès al voltant de Benasque, entre Benasque i el Montperdut, Ordesa... Bueno, tinc moltes arrels, diguem-ne, també properes allà i això fa que m'agradi molt, sí.
A vegades el senderisme sembla que sigui només anar a caminar, fer un caminet que està molt bé, però també requereix cert coneixement, no?, del que és aquesta afició.
Jo diria que prudència, que és, la muntanya sempre hi és i cal, diguem-ne, saber renunciar a temps en situacions adverses, vull dir... Bueno, és una forma, és un estil, no? Potser ara en aquests moments això, com a conseqüència de la pandèmia, hi ha molta gent que s'incorpora doncs, a aquesta activitat, no? I potser caldria una mica més de prudència, bàsicament de prudència a l'hora d'enfrontar-se a llocs desconeguts. S'ha de planificar, s'ha de preveure, bueno, és habitual, sentit comú, bàsicament.
Tornem al Prat, perquè tu ets d'aquesta generació que pràcticament va estrenar el Baldiri Aguilera. Quan vas entrar ja s'havien fet cursos,
poc,
però feia poquet, que estava en marxa. Baldiri Aguilera, per qui no sigui del Prat, és en aquells moments l'únic institut del Prat. Ara fa 3 o 4 anys, si no vaig errat, va fer 50 anys de la seva inauguració, en uns terrenys que en aquell moment estaven rodejats de camps. No hi havia res més que camps. Avui en dia, com bé deies, ha canviat molt el Prat i ara és una zona urbanitzada. Com recordes la teva, el teu pas per l'institut, per un institut que estava en una ubicació molt diferent del que està ara?
Home, com tu deies, era l'institut, no, era l'únic que hi havia, no? I el recordo doncs, com uns anys fantàstics, no? D'aprenentatge, de convivència, de relació amb el professorat. Em ve al cap aquelles històries de professors que feia molt poc havien acabat la seva formació i feien de professors, no? Els famosos penenes de l'època, no sé si... Hi havia molta poca diferència entre el professorat i l'alumnat, no? I això feia que hi hagués molta més relació, estava molt bé. I, bueno, jo recordo, diguem-ne, molta satisfacció, vull dir, vaja, vull dir, molt bé. Per mi va ser una bona escola, una molt bona escola. Tinc molt bons records del Baldiri, molt bons records.
Tens molts bons records i també tens lligams familiars, d'alguna manera.
Sí, la vida dona moltes voltes i al final, bueno, per alguna raó, la meva parella doncs, ha estat exercint fins fa molt poc, molts anys, la seva professió, diguem-ne, en aquest institut, no? I encara mantinc relació amb professors d'aquella època. És a dir, aquesta activitat de senderisme que abans et comentava, encara avui en dia la practico amb algú que va ser professor meu d'aquella època, dels anys 70 o finals dels 60,
Per tant, aquesta connexió amb la teva dona, que després hi tornarem, perquè tancarem el cicle d'aquesta entrevista tornant també a la teva dona, però ara sí que hem de seguir per l'àmbit dels estudis, perquè tu, un cop et gradues, comences a estudiar químiques a la Universitat de Barcelona, que és on et llicencies.
Sí.
Per què tries aquesta carrera?
Pues mira, ara que ho dius, em fa recordar, justament perquè en el Baldiri vaig tenir molts bons professors de química, i em va marcar. És a dir, la química me la va fer estimar algun professor concret, doncs, que vaig tenir en el Baldiri, i a partir d'aquí doncs, va ser la sortida cap a la Facultat de Química, sí.
I què és el que més t'agrada o t'agradava d'aquells estudis?
Bueno, jo suposo que una certa inquietud, una certa tendència cap a la part científica, Bueno, em va costar molt d'acabar-la. De fet, la vaig acabar treballant a l'Ajuntament encara, és a dir, que em va costar molt de temps, jo treballava i ho tenia fàcil i la vaig acabar mentre treballava aquí a l'Ajuntament. I, bueno, doncs, això al final va ser l'origen de la meva vida laboral, absolutament, no? M'ha marcat després.
Doncs ara juntem totes dues coses, la part química i la part que ja has comentat, l'Ajuntament. Tu portes 38 anys, si no vaig errat, a l'Ajuntament del Prat. Sí. Vas entrar com a conserge i actualment ets gerent de l'empresa municipal Aigües del Prat.
Sí, i en el camí hi ha hagut un llarg recorregut i moltes responsabilitats molt diferents. Jo crec que abans la Sílvia em deia que 58 anys, no, 63, vaig néixer el 58, no? Per tant, diguem-ne, amb tota aquesta llarga història, vaig començar com a conserge, vaig passar després a ser tècnic d'esports, mentre estudiava químiques. Quan vaig acabar químiques, l'Ajuntament em va facilitar instal·lar o tirar endavant un laboratori de control de medi ambient, de temes de salut pública. Després vaig passar a l'empresa d'aigües, vaig estar de director just una temporada, i fa uns 6 o 7 anys, quan l'antic gerent es va jubilar, doncs em van proposar a mi agafar la gerència.
Què fa exactament Aigües del Prat?
Aigües del Prat, el seu objectiu principal és l'abastament d'aigua potable a la ciutat del Prat. Aquest és l'objectiu bàsic. En paral·lel fa altres coses, com el manteniment del clavegram, fa algun tipus d'activitat, d'obres, però bàsicament l'objectiu és una empresa pública per garantir l'abastament, el servei d'aigües de la ciutat del Prat.
A més, ara fa breu, heu canviat una mica el vostre sistema de treball amb l'aigua pròpia que es produeix aquí doncs al Prat per intentar millorar-ne la qualitat. Què és exactament el que es fa?
A veure, el fet singular de la ciutat del Prat és que s'abasteix majoritàriament, en un 80%, d'aigua de l'aqüífer profund del Delta de Llobregat. Amb això tenim una certa singularitat, no? Aquesta aigua, al voltant del 2009, es va fer una inversió molt important per intentar, diguem-ne, canviar les seves, diguem-ne, deficiències històriques en temes de salinitat i de duresa, i es va fer una bona inversió. Però en aquell moment no va ser completa. I ara, diguem-ne, el que hem aconseguit fa setmanes és implementar un nou tractament per fer que aquest 80% d'aigua doncs, sigui realment aigua d'una qualitat excel·lent. O sigui que en aquests moments el 80% d'aigua de la ciutat, que és la que produïm, doncs té una qualitat, diguem-ne, jo crec que excepcional. L'altre 20% l'hem de comprar fora perquè no tenim prou recurs, i bueno, estem intentant doncs, en el futur poder també millorar aquest 20% que falta, però en principi l'aigua en aquest moment jo crec que té una qualitat excel·lent.
Ara, des de fa unes setmanes, sentim molt a parlar de la Ricarda, la gent del Connectats, que no és d'aquí del Prat. Potser abans no n'havia sentit a parlar, aquí al Prat evidentment sí que coneixíem la Ricarda, però aquest espai natural que ara està amenaçat per aquesta possible ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat, és un espai que s'ubica en una zona amb un cicle de l'aigua molt important, on, ja ho has dit, els aqüífers que hi ha, l'aquífer que hi ha sota el Prat, doncs abasteix no només l'aigua de beure de la ciutat, sinó també el propi cicle de l'aigua natural. Quina importància té aquest aqüífer per la ciutat i per la natura, per al medi ambient, sobretot amb l'amenaça doncs, que augmenti la salinitat, que penetri l'aigua marina amb el canvi climàtic?
A veure, estem situats sobre un territori amb el que tenim uns aqüífers. O sigui, hi ha més d'un, hi ha un sistema d'aqüífers que estan més o menys protegits. L'aqüífer profund, que és el principal, és l'aqüífer on realment s'abasteix la ciutat d'aigua potable. Aquest és un aqüífer confinat, bastant protegit, i hi ha l'altre aqüífer, el superficial, que és el que realment està en contacte directe amb la Ricarda, i no només amb la Ricarda, sinó amb tot el sistema llacunari, tots els aiguamolls del litoral, no? que és el que realment és el que es veu més afectat amb qualsevol acció que es pugui fer. Però és que tots els aqüífers estan connectats, d'alguna manera no es pot deslligar aquest cicle hídric, no? I evidentment, home, posar en risc, diguem-ne, tot allò que hem aconseguit millorar doncs, amb els últims anys, realment és molt agosarat. Jo voldria recordar que aquests aqüífers que ara diguem-ne, els defensem com una infraestructura estratègica de país, no? L'aqüífer del Delta, no fa massa anys estàvem diguem-ne, a la UBI i s'han fet molts esforços per intentar recuperar-los. No fem malbé ara el que hem aconseguit després de tants anys. No?
Quina és la teva opinió respecte a aquesta ampliació de l'aeroport?
A veure, jo més que, o sigui, més que ficar-me en... A veure, jo parlo com a ciutadà, eh? Però més que ficar-me amb l'ampliació de l'aeroport, el que no m'hi cap al cap en aquests moments és l'afectació als espais naturals. Fer millores amb l'aeroport, probablement, aquest és una cosa que sí que podem abordar, segurament. Millores tecnològiques. Però mai... jo crec que ja estava pactat el fet d'una terminal nova, la terminal satèl·lit. Crec recordar que això ja estava pactat. Però cap d'aquestes, diguem-ne, intervencions en el sistema aeroportuari hauria d'afectar els espais naturals, no la Ricarda només, sinó totes aquestes llacunes que estan protegides, que s'han posat en valor justament amb la pandèmia que hem viscut, no? Que han passat a ser un territori local, que tenia un ús limitat, si voleu, a un ús metropolità, on hem tingut una afluència, que ha sigut una via d'escape, que ha sigut un pulmó, que ha sigut una sortida, davant d'una situació, diguem-ne, on la gent buscava com sortir de la ciutat i com mantenir distàncies i com esvair-se, no? Jo crec que realment, bueno, tot el que sigui afectar aquest espai natural s'hauria d'intentar no arribar-hi.
Tu que ets un home que com bé repassàvem aquesta trajectòria que has estat a l'Ajuntament des dels inicis pràcticament de la teva carrera fins fa ara que ets el director de l'empresa municipal, entenc que una miqueta tot el que és el funcionament de la gestió administrativa estàs al cas. Per tant, pots comprendre millor que nosaltres potser tot el que suposa una infraestructura d'aquest tipus, de l'aeroport i de, vinga, hem de fer una inversió, una ampliació, com ho portem a terme, tampoc ha de ser senzill, entenc, no?
Sí, no, és evident, costa molt d'harmonitzar, diguem-ne, el progrés econòmic, no, el model amb l'aspecte ecològic, no, del sistema. Jo és que començo a dubtar i de que realment deixant de banda els espais naturals, deixant de banda altres circumstàncies, intentar fins a quin punt el necessitem incrementar de 55 milions de passatgers a 70 o 80. I si això ho hem de fer, no es pot fer amb altres aspectes, no es poden millorar tecnologies, no es pot fer altra cosa, o sigui, ha de ser sempre diguem-ne, anar en contra d'aquests espais naturals. Jo entenc que això és difícil, i que hi ha cada lobby, té les seves pressions, però al final no pot ser que sempre... De fet, sempre que es planteja un tema com aquest, jo recordaria que cada vegada que l'aeroport ha plantejat una ampliació, sigui la que sigui, al final qui ho ha pagat sempre ha sigut aquests espais naturals. És a dir, aquest és un procés que ja ve de lluny. Vull dir, en aquests moments el que s'havia pactat com a conseqüència de la creació d'impacte ambiental de la tercera pista, això no s'ha portat a terme. Vull dir, per tant, diguem-ne, no té cap sentit avançar en aquesta línia.
Precisament, Aigües del Prat és membre fundador de l'AMET, l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, i també sou un dels impulsors també doncs, que aquesta entitat es vagi expandint arreu del territori. Què és exactament el que reclama l'AMET?
Aquesta és una associació que el que fa és posar en valor la gestió del servei d'aigua, diguem-ne, des de la vessant pública. És a dir, al final El que tu planteges és que amb aquest servei bàsic no es pot especular. Vull dir que, d'alguna manera, tu has de posar els mecanismes, els mitjans, no? Perquè tot aquell municipi que tingui la voluntat doncs gestionar l'aigua d'una forma directa, des de lo públic, ho pugui fer, que no tingui, diguem-ne, problemes legals o problemes d'altre tipus, i posar-ho fàcil, no? Que al final és de lo que es tracta, que és l'objectiu de la MAP, no és d'un altre.
Quants municipis en formen part?
Bueno, jo diria que estem al voltant de prop de la quarantena, si no m'equivoco ara, Sí, sí, déu-n'hi-do. Que hi ha municipis, hi ha molt municipi petit, no?, que té moltes dificultats, que no té infraestructura, però en principi, bueno, els grans, els que tenim ja una empresa consolidada, el que hem de fer és posar el nostre coneixement, l'experiència, el seu servei per poder, diguem-ne, ajudar-los en aquesta travessia, no?, diguem-ne.
Recordem que, a banda del Prat, també, dels municipis que som d'aquí del Connectats, estaria també Sant Cugat, també estaria Sabadell. Ara dubto si també hi ha estat Terrassa, crec que sí. Per tant, som municipis de gran volum de gent, no?
Sí, sí, nosaltres el que podíem aportar com a municipi del Prat era que, diguem, fa molt de temps que ja teníem aquesta experiència d'empresa pública i, per tant, podíem explicar com ens havia anat a nosaltres perquè la resta de municipis poguessin, diguem-ne, apuntar-se al carro,
També vas formar part durant molts anys de la xarxa de teatre infantil i juvenil al Prat. A veure, explica'ns una miqueta.
Això és una experiència. A veure, això durant molt de temps hi ha un projecte que té un àmbit a nivell de Catalunya, que és crear entitats a nivell local que facin promoció, que garantitzin una programació estable de teatre infantil i juvenil, de teatre familiar, no? Llavors, durant molts anys, aquesta feina, concretament aquí al Prat, doncs era la meva responsabilitat, i fins no fa massa, potser fa fins un parell d'anys, tot això que s'aglutinava al voltant d'una fundació que operava tota Catalunya i agrupava una seixantena de municipis, doncs jo també feia una mica un paper en la secretaria d'aquesta fundació. Bueno, és una mica una aportació d'ajudar, de tornar al país, d'intentar garantir la llengua, d'aquesta programació estable de teatre, que jo diria, vaja, el Prat encara funciona. Vull dir, el Prat hi ha la xarxa, a Sant Cugat hi havia la xarxa i no recordo altres llocs, però això funcionava.
La xarxa de centres culturals polivalents, vols dir?
No, era la xarxa de teatre infantil i juvenil, que era un logo, això era una evolució d'un antic moviment que es deia Rialles, que va començar fa molts anys, 35 o 40 anys, potser. Però, bueno, la missió fonamental era que cada cap de setmana, un cop al mes com a mínim, diguem-ne, aquests municipis tinguessin una programació estable de teatre infantil, juvenil, de diferents arts escèniques, en català. Aquest era una mica l'objectiu.
I d'on et surt aquesta vena per promocionar aquests espectacles?
Sí, jo crec que això ve justament, és com una evolució de l'aspecte dels escoltisme que et deia abans, no? Jo recordo l'època d'escolta, doncs, que organitzaves actes a la plaça del poble, doncs, portant el Xesco Boix, per exemple, no? O altres figures d'aquella època. I això, al final, recordo, va evolucionar, vaig estar un temps a la roda d'espectacles, que era algo molt semblant, i va acabar amb la xarxa. Mira, la vida que et porta per aquí.
I què t'emportes d'aquesta experiència, d'aquesta entitat?
Algú meravellós. És una forma de treballar pel teu país, d'intentar mantenir, doncs, viva aquesta inquietud. El teatre familiar ara es parla força, però abans, doncs, feia falta aquest impuls, no? I molts bones amistats, molt bons records, conèixer gent de tot arreu. Pensa que si et deia que teníem grup xarxa a 60 pobles de Catalunya, vol dir que tenies contactes amb 60 grups locals, no?, que es deien que eren altruistes, eren programadors, però absolutament voluntaris, aquí no hi havia cap tipus de remuneració ni res, O sigui, assessoraves a l'Ajuntament de Tor, no? Doncs, escolta, hi ha això, podem portar aquest grup o l'altre, Molt bé.
Abans, quan parlàvem del Baldiri, t'he dit, tornarem al final de l'entrevista a parlar d'això. Tu estàs casat amb l'Ascensión Lamora, és una professora de l'Institut Baldiri Aguilera. Com us veu conèixer?
Per la química. Va haver-hi química a la Facultat de Químiques. Bueno, vam començar tots dos junts la carrera, no recordo, el 75, l'any que va morir en Franco, ens recordo, sí, novembre del 75. Nosaltres vam començar aquest curs a fer químiques tots dos. I, bueno, suposo que el fet de fer pràctiques matí, tarda i anar a dinar junts i després de molts anys genera química. I, bueno, fins a data d'avui, vaja, vull dir, molt bé. És el que deies, casualment, doncs ella va fer oposicions a institut, es va guanyar i va acabar, doncs, fa molt de temps ja, diguem-ne, en el Baldiri com a professora d'institut, no?, el Baldiri Aguilera. Ara està jubilada fa poc.
Ara fa uns anys se li ha fet un homenatge amb ella i a tot l'institut, amb el pregó,
festa major,
el 50 aniversari... Precisament la teva dona era una de les persones que estava allà al balcó en representació del Baldiri, i Jo recordo, per exemple, la meva dona, que va ser alumna de la teva dona, diguem-la, doncs vull pujar a veure l'ascensió. Com et sents tu en aquell moment, quan tu suposo que eres a la plaça, m'imagino, veient la teva dona al balcó de l'Ajuntament, amb aquell, jo crec que de les vegades que més plena estava a la plaça, amb un pregó?
És una barreja, o sigui, primer un orgull impressionant, és com tancar el cercle, i patiment perquè intentes, vols que tot surti perfecte, no? Perquè recordo que aquell va ser un pregó molt treballat, i que va tenir al final algun tipus de problema, diguem-ne, sonor, perquè no, bueno, va fer tot un muntatge, una performance que és difícil amb un fer-ho, i paties perquè sortís prou bé, no? Però, bueno, per mi és tancar el cercle, és a dir, vaja, és que és un orgull tenir la teva dona allà dalt, evidentment, clar, sí, sí.
Ara queda poquet ja per la Festa Major del Prat, aquest any torna amb certa normalitat, no serà 100% normal, i alguna cosa que diguis és que no m'ho vull perdre.
Bueno, a mi el correfoc sempre m'ha fet molta, molta il·lusió. Abans, recordo que de les coses noves, no tan noves, però els castellers a la plaça, doncs, que tenen, no són, diguem-ne, no són tampoc massa recents, no? Tenen menys anys, també em fan força il·lusió. Bueno, hi ha activitats fixes, eh? Vull dir, jo vinc a la plaça de la Vila i, per tant, a la plaça de la Vila, la Festa Major té un paper important, no? I vulguis o no vulguis, has de viure la Festa Major a la plaça de la Vila. I per tant, diguem-ne, sí, la viurem com sempre. Lligat a el que deies abans, sí, a l'època de la xarxa, els espectacles de Festa Major, a les diferents places, tots aquells deien de teatre infantil i juvenil, els muntàvem nosaltres. O sigui, jo recordo que la Festa Major per mi era un neguit, perquè havies de controlar doncs, 4 o 5 companyies, i això afortunadament ara ja està superat, hi ha altra gent que ho fa la responsabilitat, però ho recordo perfectament, clar.
Aureliano García, ha estat un autèntic plaer escoltar-te, tenir aquesta conversa amb tu, conèixer la teva història, una mica cul inquiet, també, em sembla a mi.
Sí, suposo que sí.
Així s'aprenen coses.
La vida s'ha de viure amb passió, si no.
Exacte, això t'anava a dir. Si vols conèixer gent i aprendre coses, t'has de moure, i tu ho has fet, i per tant, moltíssimes gràcies per venir al Connectats a explicar-nos la teva vida, literalment.
A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Víctor Asensio.
Que vagi molt bé.
Perdoneu, que me n'oblidava, Aureliano. Sempre acabem l'entrevista amb una cançó. A veure, la comencem a sentir de fons, perquè ens l'han xivat, però explica'ns per què has triat aquesta cançó de Lluís Llach.
El que tinguem sort sempre... Bueno, sempre la trio, Vull dir, sempre que em pregunta alguna cosa en aquesta línia, a mi m'agrada molt especialment, m'aboca records amb la meva dona, vull dir, suposo que pel contingut de la lletra, no? I, bueno, com som home de costums, pues no he canviat, no? M'encanta aquesta cançó, sí.
Doncs anem a escoltar-la. Moltíssimes gràcies, Aureliano García.
A tu, Sílvia. Gràcies.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà.